els joves i els videojocs a dia d'avui són una peça clau i omplen moltes hores, no, d'aquesta gent jove.
El Saga espera rebre més de 5.000 visitants, els que oferirà, entre altres, una marató de 36 hores de videojocs i exhibicions del Barça i Esports, el primer equip professional de jocs en línia de Catalunya.
I del món dels videojocs a la literatura, 40.000 infants han aconseguit aquest any un llibre gràcies a la campanya amb què el govern de Catalunya vol fomentar la lectura. És un xec de 13 euros que es dona als nens i nenes de 6 anys perquè es comprin un llibre. Aquest cop han fet servir la campanya el 53% dels catalans que tenen aquesta edat. S'han venut 6.000 llibres de 400 editorials, un 70% dels quals en català. Abans us parlàvem de com la gent surt aquests dies de pont la neu, però hem de recordar que també hi ha una oferta important de fires de Nadal. Aquest cap de setmana engeguen algunes de les més populars, ho fan recuperant la normalitat després de la pandèmia. És el cas de l'edició 41 de la Fira de la Bet d'Espinelves, que torna al centenar de parades que eren habituals. I esperen 100.000 visitants. Tenen la previsió, de fet, de vendre entre 5.000 i 6.000 exemplars. RAC1, per cert, hi serà demà al programa Viatge B de l'Ester Muñoz, que es farà en directe des de la Fira d'Espinelves a partir de les 3 de la tarda. Mentrestant, aquest vespre també tornen les representacions del Pessebre Vivent de Corbera de Llobregat, que és el primer de Catalunya, té 60 anys ja. Després de dues edicions suspeses, tot apunta que aquest cop se supera el 1.000.000 de visitants acumulats des de la primera representació de l'any 1962. Corresponsal de RAC1 al Baix Llobregat, Josep Ferrer, bon dia.
Bon dia. El Pessebre Vivent de Corbera de Llobregat es representa en l'entorn natural de la Penya del Corb. Els visitants passegen dins un pessebre de mida real en un circuit de poc més de 700 metres on es pot gaudir de 15 quadres escènics, entre ells alguns de molt espectaculars com l'Anunciació. David Esquirol és president de l'associació Pessebre Vivent Amics de Corbera.
Participen uns 250 voluntaris, entre actuants i organització. Molts són veïns i veïnes del poble que representen les diferents escenes. Aquest any les entrades es venen exclusivament online i les podreu trobar a través del nostre web pessebrecorbera.cat.
Des d'avui fins al diumenge 15 de gener es faran 48 representacions, totes en cap de setmana i vigílies de festius.
I a Folgueroles, el polèmic macrofestival de Nadal amb concerts, parades i pistes de gel que s'havia de fer en uns terrenys agrícoles, finalment no se celebrarà. Després de les pressions dels ecologistes i de part del poble, l'Ajuntament ha decidit negar el permís a l'empresa perquè els informes tècnics ho desaconsellen. Folgueroles, Gerard Vilà, bon dia.
Bon dia. Aquest dissabte hauria d'haver començat el macrofestival de Nadal de Folgueroles, un espai polèmic, d'una banda perquè té un accés complicat, ja que s'hi arriba per una carretera molt estreta i que preveu, a més, un tobogan i una pista de gel a banda d'un escenari amb concerts i un mercat. Una proposta sobre un terreny agrícola que diverses entitats ecologistes van denunciar i que l'Ajuntament va decidir aturar a última hora. Fermí Canyà és membre d'una Plana Viva.
I contents per la coherència d'un Ajuntament que, això, que el passat mes de maig aprovava la nostra moció de defensa dels espais agraris des de la Plana de Vic, i pensem que ha estat coherent.
Però des de l'empresa promotora no es donen per vençuts i de moment no han desmuntat les instal·lacions. Consideren que tot està en regla, amenacen amb accions legals si no els deixen fer l'activitat i demana a l'Ajuntament que recapacitin. Miquel Pujades és el director de FestiMarket.
No hem trobat cap resposta tècnica o cap problema de l'equip tècnic de l'Ajuntament. A nosaltres, d'alguna manera, ens han dit que sí, que endavant, que això està bé.
Aquest dissabte està prevista una concentració de rebuig al festival.
Ara són les 9 i 3 minuts, gràcies, Gerard. Obrim a la Plana musical, sense deixar el Nadal. Atenció, perquè Mariah Carey ja ha entrat al top 5 de cançons més reproduïdes arreu del món a Spotify. A que no sabeu amb quina? Courtney. Com cada desembre, noi. L'All I Want For Christmas Is You torna a sonar pràcticament a tot arreu. Ara és concretament la tercera cançó més reproduïda del món a Spotify. Per aconseguir-ho suma 4.750.000 reproduccions d'aquests dies. Campanya, per tant, de recaptació de parar el platet anual de Maria Carey, Fundació Maria Carey. I abans de l'agenda de concerts, per cert, un parell de punts musicals més. Maria Arnal i Marcel Bagés se separen. S'havia anat apuntant aquesta setmana en informacions periodístiques, doncs bé, la cantant ho va anunciar ahir a través d'Instagram. Ara bé, diu que és una bona notícia, que els dos estan contents amb els camins que han iniciat per separat. De fet, ella confessa que el concert que va fer fa uns dies a Mèxic era el principi d'aquesta nova etapa. Recordem que Maria Arnal i Marcel Bagés han publicat dos treballs plegats. I també s'ha anunciat que el musical Once Upon a One More Time, basat en la discografia de Britney Spears, arribarà el pròxim estiu. Fixa't el títol, eh? Once upon a... Once up... No, Once Upon a Time. sinó Once Upon a One More Time. Bueno, en fi, concretament les primeres funcions, en aquest cas arriben a Broadway, comencen el dia 22 de juny. Però això serà Broadway, eh? I això d'aquí uns mesos. Aquí, a Catalunya, i aquest cap de setmana, obrim l'agenda de concerts d'en Dani Martín, que tanca gira avui omplint el Palau Sant Jordi. Y sueño con poderte amar. L'exlíder del Cantón Loco, que ho ha venut absolutament tot pel concert del Sant Jordi, amb un concert que servirà per posar punt final a la llarga gira de retorn als escenaris després de la pandèmia. I del pop més castís, els sons caribenys de Bomba Estéreo. Els colombians, que són un dels grups llatinoamericans de més renom internacional, nominats als Grammy diverses vegades, han actuat en grans festivals com Glastonbury o Coachella i han triat Barcelona per acabar la seva gira mundial avui al Sant Jordi Club. I dels Bomba Estéreo, l'energia positiva d'Incógnito. La banda britànica liderada per Jean-Paul Blue Monic fa 40 anys que triomfa amb el seu jazz funk. Avui, abans de marxar cap al Japó, actuen a la sala Apollo. I el nou festival En Calma porta a Barcelona Selva Nua. Aquesta setmana els lleidatans, amb el nostre estimadíssim Adrià García per allà, han confirmat que estaran a la pròxima edició del Festival Vida. Avui, però, fan la presentació oficial del seu primer disc momentani a la Sala Paral·lel 62, que és l'antiga Sala Mars.
RAC 1. Tants anys que es fan campanyes de reciclatge que tothom ja sap que el paper i el cartró van al contenidor blau. Aquesta campanya és només per recordar que tan important com saber això és saber que cal dipositar-los dins del contenidor blau. Cuidar el nostre planeta comença per cuidar la nostra ciutat. Cuidem Barcelona. Ajuntament de Barcelona.
A CIA busquem models reals com tu. Converteix-te en una estrella els dies 2 i 3 de desembre i viu una sessió de fotos que enlluernaràs a tothom a CIA Centre Comercial Mataró, Les Glòries i Palai. Aconsegueix un Christmas de Nadal amb la teva foto i un 15% de descompte. CIA.
El Nadal ja ha arribat a la Pedrera.
Vine i descobreix la decoració de Nadal, el tió de la Pedrera i les noves activitats que hem preparat per a tota la família.
Coneixeràs el geni Gaudí mentre gaudeixes de l'època més màgica de l'any.
I recorda, els residents a Catalunya poden venir a meitat de preu.
Descobreix-ho a lapedrera.com.
Vine i descobreix Westfield Glòries i Westfield La Maquinista. El millor shopping, els millors restaurants, les millors pel·lis, concerts i experiències. Tot el que t'agrada en el mateix lloc, perquè la vida és més emocionant quan està plena de sorpreses. Westfield Glòries i Westfield La Maquinista.
A Servei Estació obrim diumenge 4 de desembre de 10 del matí a 8 de la tarda. Anticipa les teves compres i evita les presses d'última hora. Tenim tot el que imagines pel Nadal. I per compres superiors a 30 euros, val de descompte del 10% de l'import a gastar la propera compra. Servei Estació, la botiga de les solucions.
El Nadal més guau es viu a l'Esplau.
Del 6 de desembre al 5 de gener, endinsa't a Wowland, amb activitats especials, la visita del Pare Noel, l'Eric en concert i una gran nevada. Gratuït, fent-te VIP a Esplau. A més, tindràs molts descomptes.
Aquestes festes vine a fer les teves compres a Esplau i descobreix la nostra oferta d'oci i restaurants. No t'ho perdis.
Pàrquing gratuït. Més info a esplau.com/Wowland.
Ei, Marta, tens plans amb els petits per diumenge?
Sí, anem al Teatre Romea a veure Hop.
Hop?
Sí, Hop, històries d'objectes perduts.
I ja has comprat les entrades?
És clar que volen. Ens encanta anar a veure els espectacles del petit Romea.
Hop, un viatge als records de la infància que us despertaran les emocions i els sentits. Compra les teves entrades a teatreromea.cat.
Ei, saps que torna el pessebre vivent de Corbera?
Sí, ja ho sé. Hi participen més de 200 actors en un escenari natural de 14.000 metres quadrats.
I podem anar els caps de setmana i els festius fins al 15 de gener.
Vaig a veure el calendari i a comprar les entrades ara mateix a pessebrecorbera.cat.
Mariona, què heu posat aquí? Cliver Monday? Cyber Monday? Cliver Monday?
Sembla mentida que després de tant de temps aquí dins no coneguis el Cyber Monday de Galeries del Tresillo.
És que jo sóc més de sofà.
Cyber Monday a Galeries del Tresillo amb descomptes fins al 65%. Et mereixes aquest sofà, aquest matalàs, aquesta llar. Galeries del Tresillo.
Pinter, empresa líder en pintat industrial de peces amb pretractament i recobriment de pintura líquida o amb pols al forn, posa ara en marxa a Viladecavalls la seva nova factoria Pinter Gran per atendre la demanda de grans peces en dimensions i en pes.
La teva feina ben feta és la nostra feina. T'ho diu el teu amic Carlos de Pinter.
Del matí, anem tardíssim. Avui de seguida saludarem en Tertúlia el Carles Fernández, la Tània Tàpia, el Manel Manchón i la Maria Vila en un dia que ja han parlat molt d'esports a través del Mundial. Ho hem dit ja, que a les 4 de la tarda arrenquen ja els vuitens de final amb el Països Baixos contra Estats Units, però a les 8 del vespre arriba el plat fort de la jornada amb Argentina contra Austràlia. Més enllà del Mundial, Quim Salvador, el Barça nega que la feina d'un dels fills del president Laporta incompleixi la normativa.
Guillem Laporta és agent de futbolistes i és soci de l'agència Top Level Football 77 amb Raúl Verdú, intermediari que ha participat a les operacions del Barça amb Marcos Alonso, Pjanic, Lenglet o Dest. El Futbol Club Barcelona ha sortit al pas d'una informació publicada per El Confidencial per assegurar que la societat està inactiva i que el fill de Laporta no s'ha beneficiat econòmicament de cap operació relacionada amb el club.
Mentrestant, amb la Lliga Masculina de Futbol, que recordeu que està aturada pel Mundial, protagonisme destacat al futbol per la Lliga Femenina, amb dos partits importants pels equips catalans de la màxima categoria.
Aquest migdia, Barça-Reial Societat, a les 12, l'equip guipuscoà, cinquè classificat, posa a prova el liderat d'un Barça que fins ara ha estat imparable en ple de victòries a les 10 jornades de Lliga disputades. I a la tarda, llevant les planes Real Madrid a un quart de set, les blanques són segones a 8 punts del Barça i amb un petit pendent, i el Llevant a les planes va començar bé la temporada, però ha d'intentar redreçar una mala ratxa de 7 partits seguits sense guanyar.
I a tot això, en bàsquet avui tenim duel català al Nou Congost.
Bàsquet Manresa, Joventut de Badalona a les 6, també en directe al Superesports, amb el dubte de Matías Tas a l'equip local i la baixa de William Howard als badalonins. També jugarà aquest vespre al Barça 8:45 a la pista de l'Obradoiro.
Gràcies, Quim.
Bon dia.
Aigua de Ribes patrocina el temps.
I a aquesta hora del matí, el Gori Massip. Què tal, Gori? Bon dia.
Bon dia.
Ja em dic que és un dia fred, és un dia pràcticament d'hivern, de final de tardor, no? Però és un dia en principi tranquil o ens s'han de complicar les coses cap al vespre?
Doncs sí, aquest dissabte, com deies, ha començat amb fred i ara trobem, de fet, temperatures sota zero gran part de l'interior i clarament per sota dels 10 graus a la costa. Podríem dir que són temperatures una mica més baixes de les habituals per l'època. A més, hi ha bancs de boira, baix, fondalades i planes de l'interior, sobretot cap a Ponent i a l'interior de l'Ebre, i ara al matí el temps continuarà tranquil, només amb el risc d'alguna gota cap a l'Empordà, però a mesura que avancin les hores, el cel anirà quedant tapat, anirà augmentant la nuvolositat i de cara a la tarda arribaran alguns ruixats, que seran en forma de neu al Pirineu i Prepirineu de Lleida per damunt dels 800 metres i que de manera més irregular podran afectar també la resta de les comarques de Ponent i les de l'Ebre. Serà al llarg de la propera nit i matinada quan s'estendran pràcticament a qualsevol punt del país i tot i que no seran gaire abundants, continuaran sent en forma de neu per damunt d'aquests 800-1.000 metres. Però de cara a demà a la tarda, canvi radical amb obertura de moltes clarianes i fins i tot domini del sol. Però les temperatures continuaran sent baixes d'avançar de tardor i, per tant, un cap de setmana no haurem de tenir una peça d'abric ben a prop.
Gràcies, Gori.
Bon dia.
Ens cal menys estrès i més no res. Aigua de Ribes ha patrocinat el temps.
Via Lliure amb Xavi Bundó. Fins al 12 de desembre, dies sense IVA, molt bojos. Conforama.
Una fría mañana de un 22 de diciembre, Ángel, el lotero de un pueblo de León, dejó de forma anónima un décimo en el buzón de un amigo, junto a una nota que decía: para la familia Rodríguez Lozano, feliz Navidad. Solo 4 horas más tarde, los niños de San Ildefonso cantaban el mismo número que Ángel había dejado en el buzón de su amigo.
Un sorteo extraordinario, lleno de historias extraordinarias. 22 de diciembre, Lotería de Navidad.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¡Pluto! ¡Ganímedes!
Para d'esperar que trobem un altre planeta. Instal·lem i financem i fins i tot paguem l'instal·lació fotovoltaica de la teva comunitat, unifamiliar o empresa. Suma't a l'autoconsum. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.
A Sant Boi hem fet de la nostra unió una ciutat que cuida el medi ambient. Descobreix tot el que t'ofereix Sant Boi a la Fira de la Puríssima els dies 6, 7 i 8 de desembre. Fira de Nadal, jardineria, mercat gastronòmic, artesania, automoció i mobilitat sostenible, entre moltes activitats més. Sant Boi, una ciutat implicada amb la sostenibilitat. Sant Boi, pura inspiració.
A Murprotec estem a prop teu des de fa 68 anys. Tenim un equip de professionals al teu costat per eliminar de forma definitiva les humitats per capil·laritat, filtracions laterals i condensació. Una llar lliure d'humitats amb un aire net és una llar sana i segura. Demana el teu diagnòstic complet i gratuït. Truca al 900-102-103 o accedeix a murprotec.es. És en Picó qui us ho diu.
Catalunya Informa.
L'audiovisual és una prioritat per al govern de la Generalitat. El Departament de Cultura ha dotat la creació audiovisual catalana amb un pressupost competitiu, a l'alçada dels estàndards europeus. A més, Cultura també treballa amb les plataformes perquè incloguin pel·lícules i sèries en català. El govern, per tant, està fent un gir a favor de l'audiovisual català. L'espai que ocupen les tres xemeneies de Sant Adrià del Besòs es convertirà en un futur hub audiovisual. El nou equipament s'anomenarà Catalunya Media City i esdevindrà un centre de referència mundial de la indústria audiovisual, digital i del videojoc.
Generalitat de Catalunya.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
Un minut per damunt d'un quart de deu del matí.
Veiem aquesta mobilitat cap a la C-17, la C-16, també, que seria la C-25, a l'eix transversal, per la Fira de Vic o per la Fira d'Espineules.
Les condicions climatològiques es mantenen a una venta estimada de 90.000 forfets, un magnífic tret de sortida per a l'iniciada temporada d'esquí.
This campaign is aimed at sowing fear and terrorizing Ukrainian diplomats.
Tenemos los medios suficientes para garantizar la seguridad. Todos los paquetes han sido detectados.
Y es fútbol esto, y son 11 contra 11. Entonces hay que dejar de lado teórico favoritismo y jugar el partido de fútbol.
Quiero ganar la tercera. Quiero ser campeón mundial.
Doncs mira, el càntic argentí per excel·lència dels últims dies, sonant en el dia que Argentina torna a jugar i estrena els vuitens de final del Mundial. 9:18 minuts del matí. Hola, Carles Fernández, bon dia.
Què tal? Molt bon dia, líder.
Està vibrant.
Bon dia, líder.
Ja comencem. Moltes gràcies. Felicitats a tots vosaltres, evidentment, perquè les xifres són molt bones i tot s'ha de celebrar.
Aquesta franja horària ho peta, eh?
Sí, sí que ho peta, sí. Concretament perquè hi ets tu. Què tal, Manel Manchón? Bon dia.
Molt bé, molt bé. Molt content d'aquestes
dades. El mateix, també. El mateix. Maria Vila,
què tal? Felicitats, però al final ja me n'oblido de felicitar-te, perquè cada any és el mateix.
Oh! Però fixa't l'expressió ara que acabes de fer, que oblidar de felicitar-se, perquè cada any és el mateix, però si això és la base de les felicitacions...
D'aniversari,
sí. Aquesta.
El elogio debilita.
Ara, sí.
El elogio debilita.
El elogio debilita. Què tal, Tania Tàpia? Bon dia.
Què tal, com esteu? Felicitats, eh?
No, felicitats a tots. Escolta, una cosa. M'ha dit que la Tània no és a Madrid, sinó a una població que ara mateix està molt freda.
M'han dit? A Salrà. A Girona. He tret el gos a les 8 i he al·lucinat. Estava tot glaçat i fotia... Com diem a Girona, feia una fred,
una
perquè
fred,
per nosaltres no és el fred, és femenina la fred.
A Girona no diria ningú feia una fred. Dirien
Cardava una fred. Ara sí.
No
ara
sí. Dir-ho, però
cardava una rasca, sí, cardava una fred impressionant. No ho dic perquè, com que sempre em queixo de la fred que fa Madrid, doncs ara em puc queixar de la fred que fa Girona. Déu-n'hi-do, eh?
Déu-n'hi-do.
Estaven els cotxes ben glaçats, però bueno, és el que toca, eh? És el que deia. Però això ja té més... Ja s'ensuma més l'hivern que no pas la tardor, però... No, contenta de ser a casa.
Escolta, he de seguida parlem de la resta de qüestions, però és que tinc una persona esperant i estem anant molt tard avui, li he de demanar disculpes. El senyor Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit. Senyor Lamiel, molt bon dia i disculpes per l'hora.
Hola, bon dia.
Bon dia. Ens hem llevat amb la informació que un camió havia volcat a les 4 de la matinada de la P7 a l'altura de Sant Celoni i sabíem que s'estava gestionant la situació per intentar retirar-lo. Com està ara mateix? S'ha pogut retirar?
En aquests moments s'està retirant la càrrega, efectivament. Bon, el camió s'ha travessat a l'AP7, passat Sant Celoni, ben bé passat el trencant de Sant Celoni, i en direcció nord, i el primer que s'ha fet és en retirar tant com s'ha pogut el camió perquè es pugui obrir un carril. Hi ha un carril obert en aquests moments, hi ha 4 quilòmetres de cua, de retenció. S'ha intentat que no s'acumulés cua entre el camió i el trencant. Com que el trencant era molt a prop, hem pogut anar desviant els vehicles pel trencant pertinent. I s'ha recomanat des del primer minut, des de, jo diria que és de les 6, quarts de 7 del dematí, rutes alternatives, en aquest cas la C32, que sabem que s'està utilitzant perquè hem vist que hi ha una certa intensitat i per tant s'està utilitzant. Dit tot això, el camió s'està retirant la càrrega en aquests moments, ja hi ha les grues activades des de fa, jo diria que ben bé un parell o tres hores, s'està retirant la càrrega, són taronges, és un camió de taronges, i també quan s'acabi de retirar la càrrega hi ha la grua preparada per aixecar el camió i retirar-lo. Però estem parlant d'unes 3-4 hores.
Més de les que són ara, eh? És a dir, que ens plantem fàcilment a les 12, a la 1, alguna cosa així.
Sí. Sí, sí, sí.
Això vol dir que enganxarà de ple aquesta operació sortida de matida de dissabte, diguem-ne, no?
Sí, nosaltres preveiem 3 blocs de sortida, d'aquesta sortida més hivernal cap a l'interior nord del país, que no utilitza l'AP7 ni l'AP7 nord en aquest cas, que són les C17, les C16, les fires de Vic o la fira d'Espinelves, tota aquesta mobilitat nadalenca, per dir-ho així, nord, i llavors sí, aquesta mobilitat litoral on l'AP7 és aquest nexe d'unió que va distribuint el trànsit i en aquest cas aquí al nord pot afectar. El que recomanem és preparar bé el viatge, mirar-s'ho bé i la C32, aquesta alternativa, doncs també valorar aquesta possibilitat.
Val, ara li preguntaré si sap què ha passat, però en aquestes retirades, perquè recordem que fa uns dies n'hi va haver una que va durar 12 hores també, es poden millorar, es pot agilitzar o és impossible? Perquè són, vaja, són estructures molt difícils de moure.
Jo m'agradaria que vostès poguessin veure les imatges, jo tinc la fortuna de poder veure la càmera, que hi ha una càmera molt a prop i es veuen les imatges, llavors pot ser una idea de tot l'operatiu que es mobilitza en un accident d'aquestes característiques. Clar. Diu una cosa que no hem dit d'entrada, que és que el camioner ha sortit il·lès. Per tant, aquesta és una bona notícia. Quan el camioner surt ferit o, malauradament, és víctima mortal, el procés encara és molt més complex. O com l'altra vegada que ens va passar al sud de l'AP7, que es crema el camió, encara la complexitat s'hi afegeix. No? Però hi ha tota una mobilització de recursos que per ser a la matinada com ha estat i aquestes primeres hores del dematí, déu-n'hi-do l'agilitat amb què s'ha actuat per mobilitzar tots els recursos. Tots els recursos ja són al lloc. I ara s'ha retirat tota la càrrega, per sort són taronges, no hi ha una dificultat afegida i s'ha de netejar bé el paviment perquè pugui circular després la resta de vehicles.
Sobre aquesta qüestió se sap què ha passat amb l'accident? O sigui, què és el que ho ha provocat? O no?
Doncs no li sabria dir. No, això està en aquests moments sota investigació, també.
Pel que fa a l'operació sortida, avui, no sé si té les dades actualitzades de què va significar l'operació sortida d'ahir, perquè explicàvem que teníem dades fins als 8 del vespre i era l'entorn de 150-160.000 vehicles, un 30% aproximadament dels previstos. Saben fins a ara a quina hora... fins a quina hora tenen actualitzades aquestes dades?
Ara estem sobre 280.000 vehicles que han sortit de l'anell metropolità i en els diferents destinacions.
i aquests 280.000 estem parlant d'un 60% de la previsió.
Per tant, queden prop d'uns 200.000 si calculéssim que es complirà la previsió per acabar de sortir.
Sí, si es compleix la previsió estaríem parlant d'aquestes xifres. També és veritat que com que anem explicant sempre que aquestes finestres de sortida de 3 de la tarda del divendres a 3 de la tarda del dissabte són les que concentren més intensitat de vehicles, és número de vehicles per hora que surten de l'entorn metropolità, també segurament els conductors i conductores es programen el viatge i aprofiten altres moments per sortir i no coincidir en aquesta finestra que acumula tanta intensitat. No?
En aquest matí, la zona més perillosa des d'un punt de vista d'acumulació de trànsit seria al voltant de les 11 del matí o alguna cosa així, aproximadament?
El pic de retenció, si parlem de les congestions i, per tant, d'intensitat de mobilitat, i el pic de retenció del 2021, que és un pic de referència ja amb alliberament de peatges, estaríem parlant sobre la 1 del migdia i van haver tota la xarxa viària, es van acumular 88 quilòmetres de retenció. Tota la xarxa viària vol dir totes les C-17, C-14, C-16, etcètera, fins i tot la P-7.
Per tant, la 1 del migdia. Que si coincideix encara que no s'ha pogut reobrir completament la P-7 en aquest punt, estem dient que és una zona molt sensible, aquest punt de la P-7 cap a direcció, a més direcció comarques de Girona?
L'AP7 és una via transfronterera, transnacional, i per tant qualsevol punt de l'AP7 on hi hagi un tipus d'accident d'aquestes característiques que talla i secciona la via és un punt molt, molt, molt delicat, que pot acumular amb rapidesa doncs, un nivell de retenció important. Dit això, no és l'única destinació que preveiem que s'utilitzi per distribuir el trànsit. Hi ha molta més mobilitat que preveiem cap a la zona nord i cap a la zona més interior, tot el que és l'àmbit de fires de Nadal, com he dit abans, a la zona d'Osona, i tot el que pot ser a la zona nord, o bé perquè es preveu una activitat de neu, o bé perquè es preveu una activitat lúdica de muntanya.
Ara que em cita la neu, el nostre home d'en temps, en Gori, ens explicava que s'esperen nevades entre aquesta nit i demà al matí per sota dels 1.000 metres, que no sé fins a quin punt els preocupa també de nivell de trànsit, això.
Sí. A part d'aquestes grans moments de mobilitat, que ara esperem aquest moment de sortida, aquesta concentració màxima de sortida, o el dia 11, la concentració màxima de retorn, durant la setmana i en aquests trànsits interiors a la setmana i interiors a les zones d'estada de vacances lúdiques, cal ser molt, molt, molt prudents, estar molt atents i conduir molta responsabilitat per les condicions meteorològiques que es puguin donar, perquè es fa fosc abans i perquè a les tardes solen concentrar la part més important d'accidents. Però el que acabo de dir ara, per les condicions meteorològiques, segurament es fa fosc abans, però també per la fatiga que pots acumular degut a l'activitat que has fet durant el dia. És a dir, sí que ens preocupa i, per tant, estarem molt atents a aquesta mobilitat més interna que queda afectada per la meteorologia, també, òbviament.
I li volia fer una darrera pregunta, a tall de curiositat, per una de les qüestions que estan passant aquests dies, que és el Mundial de Futbol. Hi ha algun tipus d'alteració del trànsit a través dels partits o no? O no té res a veure?
Doncs jo li diria que tenim la lleugera sospita, no per aquests partits del Mundial, sinó per als partits de futbol, els grans esdeveniments esportius, sí que tenen un cert impacte i el veiem en la mobilitat, sí.
Sí, eh?
O bé perquè la gent anticipa el retorn per poder veure a la televisió l'activitat esportiva, o bé perquè retarda el retorn, en el cas de retorns, perquè sol coincidir amb diumenges els partits que es poden jugar, en el cas que demora el retorn per poder veure el partit en el lloc on t'està passant els dies i llavors retornar cap al seu lloc on viu, no? Sí, hi ha oscil·lacions que queden impactades per aquests esdeveniments esportius.
Veurem. Doncs veurem, perquè avui, evidentment, hi ha 8 de final i a partir d'aquí això et va increixent. Per tant, veurem a veure què és el que passa. Senyor Lamy, el director del Servei Català de Trànsit, gràcies per atendre'ns aquest matí.
Molt bé, molt bon dia.
Molt bon dia. Recordeu, amb aquest accident que hi ha hagut a les 4 de la matinada aproximadament, amb aquest camió de taronges, que encara no se sap ben bé què ha passat, que encara talla bona part d'aquest tram de la P7, hi ha un carril obert, però, segons ens explicava ara mateix en Ramon Lambiel, les tasques encara de retirada del camió, que duraran una bona estona, entre 3 i 4 hores, per tant ens plantem a quarts d'una, a quarts de dues, en el punt àlgid de l'operació sortida d'aquest, no pont, aquest aqüeducte de la Puríssima. A Carles li preguntàvem al senyor Lamiel i deia, m'agradaria que veiéssiu les imatges. No s'hi pot fer res amb això, no?
No, és que no...
Un camió és...
El ritme és el que és, el camió, la tipologia de camió necessita una grua o una altra, que la grua... Hi ha una grua de turisme, diguem, n'hi ha una a cada cantonada, perquè ens entenguem, mm-hmm. que puguin agafar un cotxe.
Sí, sí.
Però clar, grues de gran tonatge, que siguin capaces, les que circulen a la velocitat que circulen, perquè no són, diguem, mestres que puguin circular massa ràpid, etc. Els accessos, si tens cua i tens tap i ve del sud, doncs has d'obrir pap, tot això ho alenteix molt, està clar, no... Vaja, no es pot atribuir lentitud. I encara sort, com bé deia, que la càrrega són taronges.
Són taronges.
És un líquid...
I que ha estat de matinada, no, també?
Si que... però encara...
I que ha estat de matinada, deia la...
Sí, que ha estat...
La però, tenia.
Clar, és que això passa ahir a les 8 del vespre i la situació és molt més complicada.
Veurem sí. com l'afecta, aquest matí, però bueno, veurem.
Sí, i també perquè els recursos de matinada també són més difícils de mobilitzar. Mm-hmm. La policia no, i els bombers tampoc, perquè aquests són 24-24, però la resta... per tant, sí, però hi ha una alternativa bona, que és la C32, i es surt de Tordera Nacional i es torna a agafar l'autopista.
Dos quarts de 10 del matí, mira, ara em diuen que estan arribant uns entreparets i unes coses de Can Escrivà, de celebració i de tot plegat.
Per cert, Xavi...
Ves anar a Salrà.
No, escolta, tu ets molt discret, però hem de fer doble felicitació, digui. Perquè avui és el teu sant.
Ah, també, sí, no? també.
Ah,
tots els Xavis i Xaviers i tot plegat és avui. Sí, sí.
Clar, doncs per molts anys.
Això sí que... No, això sí que ho vols felicitar, l'altre no.
És que l'altre, però tu mateix ja no estàs tan content com al principi. Oh! Tu també t'hi has acostumat.
Oh, què vols dir?
Ho has de reconèixer.
Perdona, però això és el mateix que els aniversaris. Arriba un moment que les coses fan menys il·lusió.
Fa olor de guais.
Sempre fa
olor. Sí, el control, tot fa olor de guais.
Bueno.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
El meu país... La pluja no sap ploure.
El canvi climàtic asseca els rius. Posa en risc l'abastament d'aigua i la producció d'aliments. Treballem per fer front a la sequera i garantir l'aigua, però cal l'esforç de tothom. Cada gota compte.
La pluja no la controles, l'aixeta sí.
Generalitat de Catalunya.
72 años y emprendes un proyecto de innovación. Ser emprendedor no tiene edad.
Tu també vols fer coses increïbles durant la teva jubilació? Mafre presenta el programa Tu Futuro. La gestió de plans de pensions que s'adapta a tu ara amb fins a un 4% de bonificació per trasllat. Consulta en condicions a la teva oficina Mafre o a mafre.es.
Històries de rentar roba amb Detersolín.
Com ha anat amb la bici?
Oh, quina suada!
Doncs ja saps.
Sí, ara poso la rentadora amb Detersolín Esport.
Així m'agrada. Detersolín Esport neutralitza les olors i l'armari no farà pudor.
Els detergents Detersolín t'ajuden a estalviar i protegeixen la teva roba i el planeta.
Gourmet La Vanguardia i Torrons Vicenç et porten una selecció de 4 torrons de sabors únics per compartir aquestes festes. Crema cremada, cruixent de neules, cremós d'ametlla i el de mandarina i avellana. A més, el pack inclou un paquet de neules artesanes i de xocolata i una ampolla del Corpinat Llopart Nèctar Terrenal. Tot per només 42 euros. Compra-la a gourmetlavanguardia.com.
Vine al Saló Ocasión. Renova el teu cotxe i emporta-te'l de manera immediata. Tria amb totes les garanties entre més de 2.000 models. Tots amb etiquetes C, Eco i Zero. Del 26 de novembre al 4 de desembre a Fira de Barcelona.
RAC més 1, podcast.
RAC 1 i CaixaBank presenten el RAC 1 de pensar. Amb Mònica Usart i Eudald Martínez en el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat. El dissabte 3 de desembre de 3 a 4 de la tarda.
Un programa per ajudar a trencar estereotips i avançar cap a la inclusió total.
Per què un 80% de les persones amb diversitat funcional no treballen? És prou accessible a la nostra societat? I les escoles garanteixen prou atenció a les persones amb discapacitat?
Al RAC 1 de pensar intentarem respondre a aquestes i altres preguntes. preguntes, donant veu a experts però també a persones amb diversitat funcional, que són els autèntics protagonistes del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat.
El dissabte 3 de desembre, a les 3, al RAC 1 de Pensar, en el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat. RAC 1. Tots som
més
1. Via Lliure, amb Xavi Bundó.
Però que sàpigues, Tània, que, noi, boques plenes, eh? S'està complicat.
Has de parlar tu,
no,
que ja,
s'està complicat. S'està complicat el matí.
No, no, m'han enviat una foto, la Cristina m'ha enviat una foto, que ella sempre pensa en mi. Ella sempre pensa en mi. Oi. Ja ho he vist, no, no, a més, ostres, Dani, això arrossa la il·legalitat, eh? Això ja fa suor,
efectivament,
eh?
Efectivament.
Ostres, aquestes mides ja... No, no, però sí, molt bé. Bon profit, bon profit. Ara, vols que continuï parlant?
No, no cal, no cal.
Tens la boca plena, eh?
No, jo estic bé, jo estic bé.
No em passes el testimoni, eh?
No, no, tranquil·la, tranquil·la. 9:34. Escolta'm, vas estar... que avui estiguis a Salrà no vol dir que aquí, ahir no estiguessis a Madrid, no?
Tania. Ahir estava a Madrid i concretament estava a l'ambaixada d'Ucraïna, si vas per aquí.
Sí, sí, vaig per aquí.
Sí, sí. Sí, han estat uns dies complicats a Madrid perquè al final de corcoll els periodistes amunt i avall perquè han estat diversos els avisos, com sabrà l'audiència, no? de cartes amb explosius per una banda i llavors aquestes cartes que va rebre Madrid i altres ambaixades a Europa ensangonades i amb un ull d'animal esclafat. Sí, a més, pensa que l'ambaixada d'Ucraïna està en una zona molt pudent, diguéssim, de Madrid, on hi ha grans xalets i tal, i van haver de coordinar tota la zona, tancant el trànsit, no podien passar els veïns... Bé, es generen certes situacions una mica de desconcert, sobretot, no? Però de moment no anem més enllà, no tenim més informació. Això està judicialitzat, la policia ja ens ha donat els primers informes per saber a veure què, i sobretot saber si tenen relació una cosa i l'altra, perquè els primers són, diguéssim, enviaments que venen de dins d'Espanya amb unes característiques similars, escrits a mà, amb metralles o amb material pirotècnic, i en canvi aquests altres d'ahir no tenen res a veure, venen de fora de l'Estat, tenen restes d'animals, no porten explosius, però sí, han estat uns dies estranys.
Bueno, i a més tens la impressió que no té per què parar-se immediatament, perquè a més això també, des d'un punt de vista, igual això també ens ho pot explicar molt bé el Carles, des d'un punt de vista de seguretat, passa una cosa d'aquestes, ja no parlo de la qüestió de material explosiu, perquè parlaríem d'un delicte bastant més greu, perquè és un intent d'atemptat, i a més que no tothom té accés a determinades coses. Ara una carta em posaria una víscera d'algun animal, ho pot fer literalment tothom, no? I llavors, quan passen aquestes coses, automàticament tens la impressió que de cop es multiplica per 4 i, noi, n'hem rebut 4 o 5 més, no? Hi ha un efecte de repetició.
Clar, aquest és el debat, no? Una mica també, no vull ser malpensat ni res, a veure, hi ha dos elements. Un, la Moncloa ha intentat també que fóssim curosos amb el llenguatge, sobretot la premsa, que no parléssim de paquets bomba, que no parléssim de sobres bomba.
Ja.
Els demanaven que parléssim de paquets amb material pirotècnic o explosius, perquè és veritat que un d'ells que va detonar, que li va explotar les mans a un treballador de seguretat de l'ambaixada d'Ucraïna, li va fer ferides lleus. Si això fos una bomba, no estaríem parlant de les mateixes conseqüències, això és cert. Però també, sent mal pensada i fent una relació d'idees sense tenir la resposta, veien uns dies en què Marlaska estava en el foc de la notícia, és a dir, el ministre de l'Interior venia de comparèixer per Melilla, després de que sortissin doncs, moltes informacions que apuntaven que l'actuació d'Espanya aquell fatic 24 de juny no va ser legal, i de cop es comença a explicar amb pèls i senyals absolutament tots els enviaments, fins i tot un que havia rebut Pedro Sánchez el dia 24 de novembre, és a dir, una setmana abans del qual no se n'havia informat. Llavors jo em pregunto, i també ho llenço aquí als companys, quina estratègia aquí darrere, no? Si és una estratègia de màxima transparència, si és una estratègia d'apuntar Rússia, si és una estratègia de desviar l'atenció...
Ja.
N'hi ha per tots els gustos, jo crec.
Sí. Em va recordar des del primer moment, això fa d'antes, però alguns a la taula recordarem, potser de Maria, no? Quan hi havia enviaments d'àntrax. Recordeu que arribaven sobres amb...
Àntrax va ser just després de l'11 de setembre del 2001, no?
Jo no recordo d'això.
I llavors... Periodista, l'Andàvoro,
sí,
va prendre dos dits de mà.
Correcte, i que s'enviava, i que llavors, no?, es mobilitzava absolutament tot i tothom.
TEDx i vinga.
Sí, perquè... I bé, en aquest cas, almenys jo pel que vaig estar veient i escoltant alguns, podria haver-hi... O sigui, així com al principi semblava que l'autoria era o de la mateixa persona o del mateix grup de persones que ho feien de la mateixa manera, diguem, sembla que s'hagi incorporat algú altre amb noves maneres de fer, diguem. No? Però és clar que és un joc d'amenaces, d'alteració i tal, però que no té capacitat important de generar
de fer mal,
no? Mm-hmm. Però bé, el govern ucraïnès ja diu que són 17, crec, no? Les ambaixades
17 a tota Europa.
Al principi no es vinculava directament amb Ucraïna, que podia ser per una altra cosa. Ara, si hi ha 17 ambaixades d'Ucraïna sí. correven, diguem, la guerra de Rússia contra Ucraïna, alguna cosa té a veure, està clar.
A mi em crida l'atenció que una mica també per això que dèiem, que és com més se'n parla, sembla que genera alguna mena d'efecte crida i encara n'hi ha més. I veig que Ucraïna, i una mica, i també forma part, diguéssim, de la guerra mateixa, que en un moment on tot plegat estava, sobretot a Europa, la tensió a la guerra, ja portem molts mesos, i havia caigut una mica, portar el conflicte a Europa, encara que sigui a través de les ambaixades, però d'alguna manera, i tinc la sensació que Ucraïna també en parla més perquè li interessa que efectivament això no quedi en l'oblit i que sigui una cosa que no, ja això ja portem molts mesos i s'ha quedat allà, sinó que el conflicte, diguem, traspassa les fronteres i arriba a Europa en forma d'això. I suposo que és el de sempre, no? I periodísticament, vosaltres que òbviament en sabeu molt més, és aquest debat, això que deia ara la Tània, de si s'explica o no s'explica, fins a quin punt, si ara ho deixéssim d'explicar, continuaria passant, no ho sé.
És complex.
És que tenim un precedent molt recent, també, que va ser aquell enviament, si recordeu, de cartes amb bales durant la campanya de Madrid, sí, que no era sí. el Reyes Maroto i tal. Sí. Això ara s'ha tornat a rescatar i hem descobert que està sense resoldre, és a dir, no s'ha sabut més i va ser, recordo, un moment de Reyes Maroto davant del Congrés ensenyant la carta, ensenyant les bales. És a dir, també en un moment polític determinat, i aquí és on a mi em puja la mosca al nas i dic, a veure, no sé si hi ha una intencionalitat d'explicar cadascun d'ells amb pèls i senyals.
Clar. El tema és que hi hagi, que estigui organitzat, no?, i que li pugui interessar d'alguna forma a Rússia tot el que està passant. No ho sabem, però en tot cas sobta que hi hagi aquesta coordinació que es faci amb moltes ambaixades europees.
4 minuts i 3 quarts de 10 del matí. Dóna'm res, 2 minuts de pausa i de seguida. La cançó la tens o no? La d'Argentina. És que, clar, ja estic enganxadíssim, eh? L'Oriol Montfort, que li encanten aquests càntics. Aita. És el nou càntic de moda, que la Maria Vila em sap que no li agrada perquè diu que són massa llargues, aquestes coses.
No, sí que m'agrada, al revés. Sí. Em fascina que siguin tan llargues i la gent se'n recordi, sobretot en segons quin estat etílic, encara té més mèrit.
Si t'oblida la lletra
perquè
normal,
imagina't.
Però si els futboleros us sabeu tots els muscles del cos humà de la cintura cap avall. Sí. Sabeu el quart espiotibial del 15 del creuament de no sé què, que em t'has de sorprendre de saber una cosa.
Parlarem del Mundial.
Parlarem un moment del Mundial. Per què? Perquè de seguida trucarem el dia que Argentina debuta en els vuitens de final a Sor Lucía Caram.
Hombre...
Molt bé.
Futbolera major argentina del regne. Ara de seguida tornem, va.
RAC 1.
Bon Nadal, peixaderes del Clot. Bon Nadal, adoptants de gossos d'Horta, pagesia de Collserola. Bon Nadal, dietes de l'Eixample. Bon Nadal, paradistes de Santa Llúcia. Bon Nadal, Barcelona. Bon Nadal, família.
Entra a barcelona.cat/Nadal. Ajuntament de Barcelona.
Ostres, quina ciutat més increïble.
Sí, però no t'aturis, hem de fer una pila de coses. Tenim 20 minuts per travessar el pont, anar fins a l'altra banda del parc i fer-nos una selfie a la catedral. He portat uns tàpers de mandonguilles.
Tant de bo trobar un bon company de viatge fos tan fàcil com reservar un tren amb Trainline. Compara entre Ouigo, Irio, Ave i Ablo i estalvia el teu proper bitllet. Trainline, tots els trens i tarifes en una sola app.
Conductor i conductora, aquest missatge t'interessa i molt. Aparca els pàrquings Saba i Saba Barcelona Bamsa amb un 50% de descompte durant 3 mesos activant Saba Ticketless a l'app o a saba.es. Sí, a meitat de preu. I també més còmodament. Paga menys i oblida't dels tiquets i els caixers de sempre. Promoció vàlida fins al 28 de febrer.
El Nadal més guau es viu a l'Esplau.
Del 6 de desembre al 5 de gener, endinsa't a Wowland, amb activitats especials, la visita del Pare Noel, l'Eric en concert i una gran nevada. Gratuït, fent-te VIP a Esplau. A més, tindràs molts descomptes.
Aquestes festes, vine a fer les teves compres a Esplau i descobreix la nostra oferta d'oci i restaurants. No t'ho perdis.
Pàrquing gratuït. Més info a esplau.com/Wowland.
Aquestes festes, Casa Tió cuina per tu.
Tria entre un gran ventall de carns fresques servides a diari i de plats casolans per als teus àpats. Farcits, espatlles, canelons...
Sorprèn amb els nostres lots de Nadal o amb el regal de productes de proximitat.
I amb la targeta de fidelització pots acumular descomptes per a la propera compra.
Casa Tió, ramaders i carnissers des de 1916.
Ei, Marta, tens plans amb els petits per diumenge?
Sí, anem al Teatre Romea a veure Hop.
Hop?
Sí, Hop, històries d'objectes perduts.
I ja has comprat les entrades?
És clar que volen. Ens encanta anar a veure els espectacles del petit Romea.
Hop, un viatge als records de la infància que us despertaran les emocions i els sentits. Compra les teves entrades a teatreromea.cat.
Tens un somni? Benvingut al lloc on tots els somnis es fan realitat.
Està arrasant a Barcelona la comèdia romàntica més famosa de tots els temps. Pretty Woman, el musical, amb música de Bryan Adams i Jim Vallance. Fes que els teus somnis es facin realitat. Vine a Pretty Woman, el musical, al Teatre Apolo. Entrades a la venda a teatreapolo.com i a prettywomanelmusical.com.
Aquest Nadal regala Alura, un increïble espai de bellesa i benestar on trobaràs les més exquisides firmes i els millors professionals del sector. Gaudeix de més de 500 tractaments de bellesa i benestar i obsequia qui més estimes amb una de les nostres capses regal personalitzables amb l'import que tu triïs. Segur que l'encertes. Defuig els convencionalismes i regala Alura. Som a Joan Güell 236, al costat de la Diagonal.
Pinter, empresa líder en pintat industrial de peces amb pretractament i recobriment de pintura líquida o amb pols al forn, posa ara en marxa a Viladecavalls la seva nova factoria Pinter Gran per atendre la demanda de grans peces en dimensions i en pes.
La teva feina ben feta és la nostra feina. T'ho diu el teu amic Carlos de Pinter.
Via Lliure amb Xavi Bundó.
Ara passa un minut de tres quarts de 10 del matí. Llavors, alguna cosa a dir sobre Argentina, Maria, o no?
No, sobre Argentina, no.
Sobre Uruguai, que creus que els van robar, eh?
Jo crec que sí, perquè... és a dir, han decidit l'eliminatòria. És veritat que van jugar de pena en alguns partits amb més fortuna que d'altres, però hi havia penals que els van xiular en contra, que no ho eren, clarament. O sigui, n'hi ha una que em sembla que és Godín contra Portugal, que cau a terra, que no té una altra manera de caure a terra si no és tocant la pilota, o sigui, la gravetat funciona així. I després ahir també un penal a Cavani que l'àrbitre no va voler ni veure el VAR. I això va decidir l'eliminatòria. Tinc la sensació que és com si la FIFA volgués que seleccions asiàtiques tiressin endavant, i després no per guanyar el Mundial, però com a mínim que superin la fase de grups, per generar, no? Deuen detectar que el futbol a Occident està esgotat o ja no aconseguirà més seguidors dels que té i que, en canvi, hi ha mercats que poden obrir. I em costa trobar-li una altra explicació a tal com va anar l'última jornada la classificació de Japó i Corea del Sud, per exemple.
Mira, passant ara dos minuts de tres quarts de 10, hem tirat la cançó d'Argentina que s'ha fet popular els últims dies, aquest. Això passa al vestidor d'Argentina. Però en realitat la cançó original és d'uns senyors que es diuen La Mosca. Que al final l'Argentina sempre l'acompanya, aquesta mena d'energia i alhora el dramatisme acompanyat, perquè tot va del mateix. I volia saber com ho viu una persona com Sor Lucía Caram. Sor Lucía, molt bon dia.
Què tal? Molt bon dia, com estem?
Ha cantat aquesta cançó, senyora Sor Lucía?
No l'he cantat aquesta cançó, he cantat les més clàssiques, les de sempre, perquè no m'he pogut posar al dia en aquest temps, però bueno, he pogut viure sobretot l'últim partit amb la passió, amb l'energia, amb els nervis, que com amb els que vivim els argentins, com podem viure un partit com aquest. Així que hem recuperat la fe, hem recuperat l'esperança i estem segurs que que aquest serà el nostre Mundial. No tinc cap mena de dubte ara. Hòstia,
ho veig que estàs llançadíssima, eh? O sigui, ho veus claríssim, ara, això, eh?
Ara sí, ara ja estic convençuda, sí. Ja he vist que no tindré la final amb Brasil, per tant, penso que s'ha aplanat una mica també el camí, perquè ahir sí que hauríem patit una mica més. I, bueno, jo penso que Messi s'ho mereix i tot conspirarà positivament perquè això passi.
Ho vius de forma molt intensa, això del futbol, o no?
Sí, el que m'ha passat aquest any, que m'ha agafat en ple viatge a Ucraïna, i entonces allà és molt difícil també, no? Però quan he pogut i ja he estat aquí, sí, ja immediatament ja... No és difícil picar-te en l'òrbita, no? I sobretot perquè els puc veure els partits amb grup d'argentines i argentins, i això també es contagia i fa que vagi increixent l'emoció, o sigui que tinc molta fe.
No sé si és confessable o no, però alguna vegada has resat per Argentina?
Moltes vegades. I jo tinc aquí a casa una monja que és molt rezadora, la Maria Dolors, que té 97 anys.
Sí.
I a l'últim partit la vaig portar a l'última part, i ella deia, he rezat rosaris per aquest partit. Diu, bueno, pues ja està, amb la Maria Dolors ja ho tenim assegurat, o sigui que...
Rosaris?
Ella diu que rosaris. Sí,
més d'un, eh? En plural.
Sí. Aquesta la tinc acostumada amb aquest tema. Sí, ja està. Un dia li vaig dir al Pep Guardiola...
Sí.
Que tenia a Sor Neus i a Sor Maria Dolors que rezaven, i que tot el mèrit no era d'ell en l'època de l'Arte. I li diu, escolta, que continuen pregant, però bueno.
Que continuïn. Bé.
Quan Déu ha marxat del Barça ja tot comença a ser més complicat.
Clar. Tu veus Messi, per això decisiu, i que es mereix aquesta competició i que, per tant, el veus aixecant-la.
Jo crec que sí. Mm. Després de la palissa del primer partit, que vam quedar una mica tots com desencisats i semblava que el món s'havia acabat, jo crec que ara hem recuperat la fe en Argentina, tot i que veiem que a Messi no el deixen fer el que voldria fer, però sempre té la capacitat de sorprendre'ns. Jo crec que se'n sorprendrà, i a més els argentins com que han començat a treballar en equip, cosa que abans no feien.
On seguiu els partits, Sor Lucía?
Aquí, en el convent.
Al convent, eh?
Al convent, sí.
Però la resta de monges són futboleres, o ets tu?
No, sóc jo. Hi havia una que va morir fa 2 anys, aquesta era molt futbolera, era molt gran i li agradava molt el futbol. I ara el segueixo aquí a la comunitat, vivim i tenim acollida gent, i el veiem tots junts, i les monges van traient el cap. Però la que més ho treu és la de 97 anys, que ve amb els seus 600, així, caminant, i és la que ho viu també, i crida. Quan es veu cridar, ella també crida.
Ah, sí? Però crides, eh? Sor Lucía, tu crides, eh?
Jo crido molt, i
ets a més
en el moment en el que no tinc cap tipus de filtres i dic lo que després diria, escolta, com has dit jo, pues sí. Lo mateix que quan em poso nerviós al cotxe és lo mateix que dic quan estic davant d'un partit o d'alguna, tant per lo bo com per lo dolent.
Algun renec s'escapa, potser?
Moltes vegades, molt.
Sí?
No ni un ni dos, molt. Sí,
hosti,
sí,
però
sí,
això seria una imatge digna de veure, eh? De veritat.
Mira.
Perquè això és gairebé, deu ser pecat, fins i tot, eh?
No, és una virtut. En els argentins totes aquestes coses estan perdonades. Formen part de la virtut, de la passió dels argentins.
Està bé. Bueno, no sé si hi ha, de totes maneres, conflicte d'interessos amb això de que a dos argentins se'ls anomenin déus del futbol, no? Com a Messi i a Maradona, sempre el dios, no? Des del teu punt de vista, això no entra en conflicte?
Jo crec que Maradona deien que era la mà de Déu, jo crec que Messi és Déu, i per tant jo crec en Déu.
Hosti, que bo, Sor Lucía, de veritat, eh? Tu creus en Déu perquè Messi és Déu, eh?
Exacte.
Val, està bé. Recordem que ara el moment, la coalició és la important, perquè tenint un papa argentí en aquests moments, que no sé si saps si segueix gaire el futbol o si segueix el Mundial.
No segueix el partit perquè no els veu, però està a l'Uruguai, pregunta, té un secretari que és d'Uruguai,
sí.
i que li va informant. M'imagino que ahir Gonzalo, el seu secretari, estaria enfonsat, però li van informant, sí.
Mm. Però és futbolero o no?
Li agrada molt el futbol, però suposo, però no veu els partits, eh? Crec que no veu. Mm. M'equivocaria si diria que el que es ve... A no ser que l'entorn que tingui ara el faci veure els partits. Ell és molt disciplinat, a les 8 del vespre ja està acabant per anar-se a dormir, crec que a les 9 ja està dormint, perquè s'aixeca a les 4, per tant... és complicat, però que ho segueix, això segur, sí, sí.
Tampoc, sent el pare de l'Església, tampoc no pot posicionar-se públicament, suposo, perquè tothom reclamaria una part de, no, de la seva capacitat d'influència, diguem-ne.
Sí, tal qual, però bueno, però ell batega, el seu cor batega amb Argentina,
Està bé,
tot
està
i que no hi anirà a Argentina perquè Argentina és molt complicada, però el seu cor encara està allà.
Bueno, és de San Lorenzo, no?, a Argentina.
San Lorenzo, sí, per això jo sempre quan de la vegada aquesta dic que el seu cor és blaugrana igual que el meu, però... Però el del San Lorenzo i el meu va del Barça.
Sí, perquè van del San Lorenzo del Magro van dels mateixos colors. Què t'has dit, Manchón?
No,
exacte.
Senyora, que, caram, que hi ha una cosa que el seleccionador argentí va demanar, va fer una reflexió dient com que era massa exagerat el fervor dels argentins, que caldria un pensament, perquè és veritat que el futbol agrada moltíssim a moltíssima gent i és un esport mundial i tothom manifesta les seves passions, però en el cas d'Argentina, el propi seleccionador argentí deia que potser és massa, no? Que caldria
bueno,
un pensament com a societat tenir argentina, i està d'acord?
Pasa que Argentina és un país que el futbol li ha servit sempre com una sortida d'escape. No oblidem que el Mundial del 78 estaven en plena dictadura. I el país estava enfonsat i l'únic que ens va unir als argentins en aquell moment va ser el Mundial. I Argentina està postrada i continua postrada amb governs corruptes i lladres i la gent i la pobresa. I és com que és un moment de desconnexió i d'escape. Jo entenc que és una manera de ser i que els argentins ens hem d'entendre i ens hem d'acceptar com som, però sí, possiblement sigui exagerat, però... Però futbol i Argentina van de la mà, és un amor indissoluble.
Recordo que l'Enric González, que és un periodista meravellós, va fer una descripció una vegada que quan es feia aquesta pregunta de per què determinats països tenen una passió tan exacerbada amb el futbol, i deia per què. I la seva teoria, i vaig pensar, ostres, té bastant de sentit, és que són països, en el cas d'Argentina és molt evident, però en d'altres, també de l'Amèrica Llatina, em sembla que és bastant evident també, de molta migració en un moment determinat, de molts homes que arribaven sense res de connexió amb un país a treballar o fugint d'una guerra o d'una dictadura i que es trobaven sols en un lloc i, per tant, era un punt d'identitat, de crear-se una identitat de la zona.
De la comunitat. No?
Exacte, i de crear una mena de comunitat. I, per tant, els països amb una altíssima migració en un moment determinat en què el futbol estava ben implantat, té tot el sentit que es creessin aquests, tota aquesta èpica al voltant d'una bandera i d'uns colors, perquè és l'únic que tenies, no?, a l'arribar en un país. No? Però...
Sí, estic plenament d'acord, I, de fet, ho he estat veient aquest dia, per exemple, ahir, com la comunitat de Ghana es va mobilitzar, i fan molta pinya, no?, fan molta pinya, com l'estan fent els argentins, és com que tens una causa comú que t'obliga i que et fa tenir un vincle, i els contactes i les connexions mentre estàs veient el partit amb el teu país es van fer una mica com més... Bueno, és una forma de sentir-te també protegit i acompanyat i que no estàs sol i que, bueno, pues que estàs vibrant per una mateixa causa.
Volia fer una darrera pregunta, crec que la Tania també vol preguntar, però se sent, enmig de tot això, recordem que el Mundial es juga a Qatar i se n'ha parlat moltíssim d'aquesta circumstància, no? Quina comoditat o quina visió tens, Sor Lucía, respecte al Mundial per aquesta dicotomia, no?, entre el que és purament esportiu i la implicació geopolítica sobre els drets humans que implica un Mundial allà?
Mira, la mateixa contradicció que tinc quan veig el futbol aquí. A mi m'agrada molt el futbol i la passió, però quan veig els sous pornogràfics que cobren i tot el que està movent el futbol i tot que hem convertit, com deia, ara feien broma de lo de Déu de Messi, però que les hem convertit en un deus i que resulta que això marca la vida de tothom, em sembla que és una de les nostres contradiccions, no? Després està... Ara lo de Qatar, jo vaig dir, són tan incoherents que els critiquem, condenem el paper de la dona, l'opressió de la dona, però resulta que els venem un Mundial, els comprem el petroli i anem allà i tots mirem el futbol, no? Forma part de la nostra incoherència, com si hi hagués realitat que no estan, no? I que realment estan, i jo crec que aquest Mundial allà ha posat en evidència una mica més el tema de lo que tots estaven dient, que hem vist i s'ha parlat d'aquest tema. Lo que pasa es que no cree que cambien gaire las cosas allá, porque hem vist que l'actitud dels que estan allà no ha canviat gaire tampoc.
Tània, volies fer una última pregunta.
Sí, no, comentar un fenomen que a mi em té força sorpresa, li volia preguntar també a Sor Lucía, que és com, no només el fervor que viu Argentina, a l'Argentina, sinó en altres països, com per exemple Bangladesh o Indonèsia, on hem vist que celebraven a tope les victòries, per exemple l'última victòria de l'Argentina. Com s'explica això? Quina explicació li podem veure? No sé si és una pregunta que Sor Lucía pot respondre o no, però per comentar una mica, no, aquest fenomen.
Com... Bueno, pues el Messi deia que per ell li havia cridat molt l'atenció com tot el món estava, o sigui, gent de tot el món estava, s'havia posicionat al costat d'Argentina, i jo crec que molta gent s'ha posicionat al costat d'Argentina precisament pel fenomen Messi. Jo crec que això és el que fa que la gent s'hagi mobilitzat i s'hagi posat al costat, i que crec que va, encara en el pitjor moment, el favorit continuava sent Argentina, no? Jo crec que més que pels argentins era per Messi, no? És com que tots els països i tothom té com un deute amb Messi, l'hem vist jugar i hem vist moltes vegades que la gent anava als partits on ell anava arreu del món, i tothom era a veure'l per disfrutar i per gaudir del seu futbol, no? I jo penso que a la gent, pues, li fa pena... De...